públic, ja estem preparats, preparades. Vosaltres esteu preparats i preparades? A veure què us sembla un calorós aplaudiment per fer la benvinguda d'aquesta tarda. Moltes gràcies. Benvinguts, benvingudes. I 3, 2, 1, som-hi. Bona tarda, good evening. Once upon a time, there was a brave knight named George who fought a dragon to save a princess and then gave her a rose.
Clara, què fas?
Practico. Home, Sara, per quan ja no quedi cap catalanoparlant a la ciutat i hagi de celebrar Sant Jordi en anglès.
Clar, ja ho entenc. Parlaràs anglès, compraràs roses en books i faràs lunches amb els teus friends del Poblenou que per suposat tampoc parlaran català com tu, oi?
Exactly! I tot mentre m'adapto a la nova realitat amb la meva tassa de latte a la mà, mirant com el Raval es converteix en una botiga de souvenirs pels turistes, que no saben exactament què significa la paraula barri.
No cal que ho juris, Clara, perquè clar, el que ens queda és adaptar-nos a aquesta ciutat on els carrers estan plens de turistes, els pisos plens d'expats, el metro ple de maletes i l'anglès sembla que cada cop ocupa més espai, no?
Totally, Sara. Qui necessita els nostres llibres en català quan podem comprar un llibre de turisme en anglès i que ens expliquin com viure la True Experience a Barcelona City?
Bé, doncs mentre puguem, jo proposo que nosaltres celebrem el Sant Jordi en català, perquè al Raval parlem molts idiomes. Som un barri amb una gran diversitat cultural, però també defensem la nostra llengua i les nostres arrels, sense deixar que l'anglès s'imposi com a veu única. Sant Jordi i Santa Jordina és per a tots i totes els que formem part d'aquest espai, sense oblidar que el barri el fem les persones, amb les nostres llengües i les nostres històries compartides.
Exacte, serà barres. I per això estem aquí, per reivindicar el Sant Jordi de la cultura popular, el de les persones i el dels espais que no es venen a les grans corporacions ni als grans propietaris. Benvinguts i benvingudes, ara sí, al programa especial de Ràdio Comunitària del Raval, on celebrem el Sant Jordi com sempre l'hem conegut, amb tot el que som i tot el que compartim.
Una diada que celebrem el veïnatge i les entitats del barri amb moltíssimes ganes, perquè aquí, al Raval, Sant Jordi té gust de barri, de cultura compartida, de veïnat i de vida.
Efectivament, i és que avui més que mai el que volem reivindicar és un Sant Jordi popular, un Sant Jordi que no perdi l'essència de trobada al carrer, d'amor per la lectura i de comunitat. Perquè cada any veiem com el centre de la ciutat es va omplint de grans marques i cadenes que ocupen l'espai públic, deixant poc lloc per la cultura feta des de baix, des dels barris i des de les entitats que l'han mantingut vida des de sempre.
Per això avui us parlem des d'una altra realitat, la del Sant Jordi Comunitari del Raval, que s'està celebrant aquí a la Rambla del Raval des d'avui a les 11 del matí i que continuarà fins a les 7 del vespre, amb un munt de parades plenes de llibres, roses, activitats i sobretot gent del barri.
Un any més, el Raval surt al carrer per fer seu aquest dia tan especial i no només amb parades, tenim 3 espais més repartits per la Rambla. A veure, Sara, quins són?
El punt de joc i lectura, que és on estem nosaltres i on enguany tenim la sort de comptar amb...
Anem a fer una cosa, nosaltres diem el punt de joc i lectura i el públic fa... Ué! Vinga, el punt de joc i lectura!
Ué!
On estem nosaltres i també les Mòniques de Santa Mònica que ens han preparat una activitat infantil preciosa. Més endavant ens explicaran què han preparat.
O no, ja ho veurem.
Oh, sorpresa.
Sorpresa. Un altre espai que tenim, també hi ha l'escenari. Hem de practicar, vale? No passa res. Tenim l'escenari per on han passat un munt d'activitats al llarg del dia, des de contes fins a danses i música en viu.
I per últim, la nostra estimada carpa literària. On ens trobem ara mateix fent aquest programa i on aquest matí s'han fet clubs de lectura, presentacions de llibres, microobert i moltes altres activitats que donen veu a la creativitat del barri.
Per cert, aquest espai radiofònic que escolteu forma part de la Ràdio Comunitària del Raval, un projecte potentíssim impulsat per Colèctic que fa anys que aposta per la comunicació feta des del territori, amb mirada crítica i transformadora.
Més endavant ens ho explicaran elles mateixes, però volem aprofitar per fer un agraïment molt especial al nostre estimat Miquel, tècnic i ànima d'aquesta ràdio, que ho fa tot possible des de l'altre costat dels micròfons. Sense ell, literalment, no tindríem veu. També gràcies a la Sara, que d'aquí poc la tindrem aquí xerrant amb nosaltres.
En fi, les millors, ja ho sabeu. Bé, així que us convidem a quedar-vos amb nosaltres durant aquesta estoneta de ràdio perquè parlarem amb gent que participa de la jornada. Descobrirem històries del nostre estimat barri i sobretot celebrarem aquest Sant Jordi i Santa Jordina que és tan nostre. Molt bé.
Les pobres pupil·les com s'ho faran acostumades a veure.
Vinga, continuem. Seguim aquí en directe des de la carpa literària del Sant Jordi Comunitari del Raval 2025. I ara tenim entre nosaltres una convidada molt especial i que ens fa moltíssima il·lusió de saludar, que és una persona que ha estat al peu del canó durant tota la preparació i perquè tot això que estem vivint avui sigui possible.
Parlem amb l'Ari de la Fundació de Tot Raval, que ha estat una de les persones clau de l'organització d'aquesta jornada. Benvinguda, Ari.
Gràcies, hola, bona tarda. Moltes gràcies per
convidar-me.
Benvinguda,
Ari, un aplaudiment.
Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me i res, que estic molt contenta d'estar aquí.
No podies faltar, la veritat.
Home, només faltaria. A veure, primer de tot, enhorabona per la feina, Ariadna. Quin currasso que us heu marcat des de Tot Raval. Moltíssimes gràcies. Ens agradaria començar per preguntar-te sobretot com ha estat aquest procés d'organitzar tota aquesta jornada d'avui.
Clar, o sigui, el procés va estar molt bé, van participar 80 entitats, van participar, bueno, estan participant de fet 80 entitats del barri de Raval i van fer com diferents reunions i plenàries i vam organitzar conjuntament i també vam agafar, bueno, prendre decisions conjuntaments, vam fer com sessió de treballs per cada espai i bueno, ara estan com superbé, hi ha com molta participació també del públic, sobretot bueno, aquest matí va passar per les carpes i va gaudir també de totes les activitats programades.
Super! La Diada de Sant Jordi a Barcelona té moltes cares i aquí apostem per una mirada molt arrelada al barri. Què creus que és el que fa especial el Sant Jordi del Raval respecte al que es viu a altres barris de la ciutat?
Clar, o sigui, jo crec que el que fa especial i diferent al Sant Jordi de Raval és el fet que sigui comunitari, que és una jornada comunitària on participen i també organitzen, coorganitzen, coimpulsen les mateixes entitats que participen. I el fet que hi hagi com moltes activitats, de fet aquest any són 40 activitats, bastant més de l'any passat, o sigui que cada any anem com, afegint com més activitats i més participació. El fet que hi hagi com tantes entitats és la cosa que em fa com molt orgullosa també de tota la feina que estic fent i res, també tot el fet que sigui un Sant Jordi antiracista, que sigui un Sant Jordi intercultural, que hi hagi també moltes entitats que conformen i cohabiten al barri i que poden juntar-se i compartir aquest moment, que és un espai per famílies però també és un espai per, bueno, diferents públics, que sigui com un públic intergeneracional. Hi ha com activitats per, bueno, per part de entitats, que sigui de gent gran, que sigui de joves.
Total, de fet és el Sant Jordi per tots, no? Vull dir, per tots i per totes, des del més petit fins al més gran. De fet, el que ens preguntàvem és quina resposta heu rebut d'aquestes entitats, perquè el que deies, no? Cada any va creixent més, cada any són més diverses, quina resposta hi ha hagut de les entitats?
Bueno, jo crec que la resposta va ser com molt bona, de fet des de la primera plenària van participar moltíssimes entitats i també vam rebre com moltes propostes i bueno, jo crec que tothom ja que va participar els anys passats ja sap com funciona, venen aquí, volen gaudir aquest espai, aquest moment, volen també, el fet que les carpes, per exemple, estiguin com molt juntes, li dona també la possibilitat de compartir com aquest espai amb altres
total,
entitats i
total.
I res, això.
Total, i tu, Ari, que ho has viscut des de dins i que has estat des de l'inici fins ara mateix, amb què et quedes del dia d'avui? Hi ha algun moment que t'hagi tocat especialment, que vulguis destacar, que t'ha fet pensar que tot això val la pena?
Clar, o sigui, a mi el fet de veure com les entitats i les persones que estiguin contentes i que em diguin que tot ha sortit bé, que han tingut com l'ocasió i la possibilitat de mostrar com els seus projectes i donar-li com també veu, per mi és superimportant això. I també, bueno, o sigui, he de dir que les companyes de Tot Raval són genial i que o sigui, compartir amb elles també aquest espai per mi és molt important.
Ari, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, sobretot per tot el que feu des de tot Raval i per teixir la xarxa que feu al barri dia a dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs seguim amb aquesta ronda de presentacions i amb aquestes entitats tan diverses que, com deia l'Ari, formen part d'aquest Sant Jordi comunitari. Donem ara la benvinguda a la Sara i la Paula, que són de la Traginera. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, molt bé. Vosaltres?
Molt bé.
Molt bona tarda, encantada.
Sí? Esteu contentes? Heu vist tota la vidilla que tenim aquesta tarda, no?
Déu-n'hi-do.
A veure, a nosaltres ens interessaria molt saber què és i per qui és la Traginera.
La Traginera és un projecte, bueno, dins d'un marc d'economia social i solidària d'aquí del districte de Ciutat Vella, on està formada per diverses entitats, on la intenció és una mica, doncs, reforçar les xarxes de suport i els projectes que es porten aquí en el barri en diferents àmbits, tant l'habitatge com l'espai públic, com aquest model social i de proximitat, i amb aquest enxarxament del teixit associatiu que hi ha.
Clar, és que en el meu cas jo vinc d'una associació que acabem de crear més aquest any i que estem col·laborant gràcies a la Traginera amb un espai de podcast i que també ens deixen espai per reunir-nos. O sigui, estem com si fos dins del projecte de la Traginera, una cosa així, no, Sara?
Sí, al final el que busquem són aquestes col·laboracions i aquest suport i fer com projectes comuns i comunitaris.
Clar, totalment. A veure, aleshores, quin és el vostre paper dins del barri, no? Perquè, com comentaves, toqueu molts pals i toqueu moltes esferes. Quin paper teniu, més o menys?
El paper de la Traginera, al final, sobretot, és com crear comunitat i com escoltar les necessitats que hi ha en el territori de les pròpies persones, com intentar, doncs, buscar solucions o alternatives o com col·lectivitzar, doncs, aquests reptes o oportunitats que trobem en el territori.
Super, i pel que fa a la ràdio comunitària, què és la ràdio comunitària, com participeu en ella, quina importància creieu que té?
Doncs nosaltres des de la Traginera el que fem és com crear aquest espai, no? És a dir, oferir aquests recursos i tant a nivell d'infraestructura com de poder fer ràdio, doncs que estigui a l'abast de tothom i que sigui com mancomunada, que tothom la pugui fer ús, que, doncs, acompanyar, doncs, a com formar-se, a com fer el teu propi programa i, doncs, acompanyar, doncs, a diferents col·lectius, persones o entitats que vulguin fer un programa a ràdio com estem fent avui i amb un espai comunitari.
I en quin moment es troba la ràdio? Perquè m'han xivat pel pinganillo que està tenint molt d'èxit i que hi ha molta participació, no sé si això...
Sí, o sigui, tothom està bastant interessat, o sigui, també en aquest cas, com la Paula també explicarà, que com va arribar, no?, i com és un espai que utilitzen des de la seva pròpia associació, no?, per fer aquests programes.
Vale, doncs sí, en el nostre cas, clar, en la nostra associació es diu Fibra Associades. És una associació que acabem de crear aquest any, tot i que ja ens vam estar reunint, no?, per poder crear-la. Som un grup de dones amb fibromiàlgia, no?, i l'associació és per això, per treballar amb dones amb fibromiàlgia, fatiga crònica i altres tipus de dolors crònics. Llavors, vam començar a fer xarxa, perquè la nostra intenció és poder treballar comunitàriament tota la problemàtica, i vam començar a intentar contactar amb diferents col·lectius, i en aquest cas ens vam posar en contacte amb Fundació Surt i a través de Fundació Surt vam arribar fins a la Traginera i ens van obrir les portes. I ha sigut doncs, que nosaltres teníem la intenció de poder fer un podcast ja de primeres, perquè la fibromiàlgia i la fatiga crònica són unes malalties molt invisibilitzades. Vull dir, no, O sigui, també el concepte d'enfermedat està socialment, no, molt associat a segons quines tipologies i segons quines característiques.
Total, i que si sou dones amb fibromialgia que és invisibilitzada sobre invisibilitzada... Perdó.
Absolutament. Llavors, clar, la nostra idea és trencar amb aquest buit absolut i amb el fet de que no hi ha reconeixement, ja no només de l'enfermedat, sinó de tot el que implica, tot el que és conviure en el dia a dia amb l'enfermedat i sobretot això, no? Que no... no se li dona ni pes a nivell mèdic ni social pel fet de que bueno, no està ben estudiada, no hi ha com si fos un diagnòstic, no? Ben reconegut i a més socialment tu pel carrer, vas pel carrer i ningú t'ajuda perquè com no sembla que et passi res i resulta que internament t'estan passant moltíssimes coses perquè l'enfermetat afecta a molts paràmetres, no només al dolor.
I... Digues.
Perdó, perquè és que ara m'estic aquí enrotllant.
No, és el teu moment, Paula.
Sí, vale.
Endavant.
No, i tot això per dir que la nostra idea era poder fer un podcast per posar en valor viure quotidianament amb fibromiàlgia i fatiga crònica i posar-li veu de dona, òbviament, i per això la necessitat, no, de poder contactar amb algun col·lectiu que ens deixés un espai per desenvolupar el podcast i que ens ajudés també a formar-nos perquè és la primera vegada que fem algo així, no ho hem fet en la vida i és tota una experiència també per nosaltres.
Que interessant i que necessari, Paula, tot el que expliques. I ja per acabar, on us podríem seguir, on podríem escoltar aquest podcast del que ens parles?
Vale, sí, cagada, que no ho he dit.
Oh.
El podcast es diu Què te duele para hoy. Encara no està publicat, hem gravat ja diverses sessions, però com també els nostres ritmes són especials, no significa pitjors, sinó especials, doncs anem poquet a poquet, estem com editant, sobretot unes companyes que estan aquí sentades, que són unes pros, elles es dediquen a fer la gravació i l'edició de totes les sessions i llavors la idea és que ho traiem en principi el més aviat possible al YouTube. Què te duele para hoy?
Genial, Paula, ens ho apuntem, ho seguirem. Moltes gràcies a tu també, Sara. Gràcies per estar aquí i molta força amb els nostres projectes.
Gràcies.
Des de la Carpa Literari de Sant Jordi Comunitari del Raval i ara ens acompanya una persona molt especial que ve en representació d'un projecte que estima molt aquest barri i que malauradament es troba en una situació delicada.
Tenim amb nosaltres a l'Etna, de l'Arnau Itinerant. Bona tarda, Etna,
hola,
com
hola.
Estàs? L'Arnau Itinerant és una iniciativa que durant anys ha fet de l'antic Teatre Arnau un espai de cultura crítica, oberta, arrelada al barri i a la seva gent. Etna, benvinguda una vegada més, com estàs?
Molt contenta de ser aquí, moltes gràcies.
Nosaltres també molt contenta de tenir-te i ens agradaria començar amb una mica de context. Per qui no conegui el projecte, què és l'Arnau Itinerant i què representa per aquest barri?
Vale. L'Arnau Itinerant és un projecte comunitari arrelat als barris del Paral·lel, a Poble-sec, Raval i Sant Antoni i és un projecte que surt des d'una reivindicació veïnal, comunitària i de moltes entitats des de fa gairebé 9 anys per reivindicar l'edifici, el Teatre Arnau que ara comença rehabilitació allà al Paral·lel 60 que es rehabilita com a fruit d'aquesta reivindicació justament i d'aquesta lluita permanent. I es va fer un procés participatiu al 2017 on es va decidir la rehabilitació de l'espai, l'ús de l'espai, la gestió de l'espai i mentre això es feia realitat, que ha trigat una mica més de l'esperat, s'ha aprovat un projecte comunitari, un projecte cultural, una programació comunitària feta per totes les entitats. Aleshores, el Teatre Arnau Itinerant és aquesta programació que ja porta ja fa 6 anys, que 6 temporades que es fa, al voltant de 35 fites a l'any i es fa des de les diverses xarxes locals i territorials del barri, el Pla Comunitari de Poble Sec, la Taula de Cultura Comunitària de Poble Sec, la Taula de Cultura de Sant Antoni i la xarxa de Jardins de Sant Pau d'aquí del Raval.
Sabem que ara mateix esteu en una situació una mica preocupant perquè hi ha hagut alguns canvis i tensions amb l'Ajuntament. No sé si ens vols explicar una miqueta què ha passat.
Sí, 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 això ha estat canvis permanents i encara estem parlant i demanant espais de diàleg amb el govern actual perquè, d'una banda, pel tema edifici, no es vol continuar amb el projecte inicial que s'havia aprovat, que la comunitat, que més de 60 entitats havien aprovat. El govern actual considera que aquest model ja no és vàlid i fins i tot que era un model del govern passat. No dona com aquesta validesa a la comunitat que hi ha participat i que ho ha fet. Aleshores, això d'una banda pel que fa a l'edifici i després el programa sortirà la nova licitació de programa amb una retallada del gairebé 50%, que això per la programació que fem és molt fort, ens posa en una situació complexa de continuïtat també.
Total. Sí, com tu dius, és realment preocupant i ens agradaria saber com ho esteu vivint dins del col·lectiu, quins passos esteu fent per defensar el projecte i en què us podem recolzar en aquest aspecte.
Doncs moltes gràcies, sí que venen coses. Ha estat rolant un manifest, diversos manifestos en els darrers 2 anys. Qui vulgui encara pot signar el manifest que trobarà a les xarxes socials i després a l'Instagram o al correu ens pot donar les seves dades per signar. Gràcies a aquest manifest ja tenim una trobada pel maig amb el regidor. I després sortirà també una acció més col·lectiva, perquè això no només està passant amb l'Arnau, això està passant amb el model de cultura de la ciutat sencer. No? Aleshores sí que des de la XEC i des d'algunes altres entitats s'està convocant una acció més conjunta i col·lectiva per parlar de tot el que està passant i demanar un qüestionament, no?, a aquest model de ciutat que ens està fent fora, que està ignorant tota la feina feta de tants anys i que ara només suma, no?, a aquest model d'una Barcelona pels turistes i la cultura està anant cap allà i això sí que ens preocupa molt.
Totalment, a nosaltres també.
Totalment. No, i és el que tu dius, és que ens interpel·la a totes, vull dir, a nosaltres com a veïnes ens interpel·la segur. Quina programació podem trobar en els propers mesos? Què no ens podem perdre?
Sí, mira, just ara el dissabte la Comissió Jove de Poble Sec ha preparat una jam literària que serà al Solar de la Puri, al carrer de la Puríssima Concepció, això és el dissabte a les 18 hores. Als Jardins de Sant Pau, el 9 de maig, tenim una jornada d'arts vives que fa justament coordinada i organitzada des d'una cooperativa d'aquí del barri de l'Oculta, que es diu La tercera riba, poesia en paraules i cossos des de l'alteritat. Això no us ho podeu perdre. És als Jardins de Sant Pau, al Pump Track, també el divendres 9 a les 6 de la tarda. Estem preparant una jornada també més interna, de treball, de diàleg, que qui vulgui qüestionar això de què és programar amb una perspectiva intercultural i antiracista, doncs també que mire l'agenda de l'Arnau i que s'inscrigui. Això és una activitat que fem amb Espai Avinyó. la festa de la primavera, que hi serem amb una proposta de música espectacular. Això serà el 16 als Jardins de Rubió i Jul, i el 31 de maig, amb Diàleg de Dones, estem preparant una ruta intercultural. Les usuàries, participants i dones que donen vida a Diàleg de Dones, doncs estan preparant una ruta per explicar-nos què és el Raval per elles. Això serà el 31 de maig al matí.
Genial, Edna, moltes gràcies, no faltarem. Em sembla fenomenal que projectes com el vostre no només sobrevisquin, sinó que tinguin un gran futur. El barri i la ciutat necessiten espais com l'Arnau.
Exacte, i si avui heu d'anar a comprar llibres, també podeu comprar-vos una agenda per anar apuntant totes aquestes coses, que segur que no ens podem perdre, i sobretot per aprofitar aquest espai per fer una crida al veïnat, no? I també per mobilitzar-nos entre totes per donar resposta a aquest petit monstre i aquest drac que cada vegada es va menjar una miqueta més.
Aquest petit
gran monstre que va fent mossegadetes a la cultura i que ens està deixant desprotegides. Moltes gràcies, Edna, per venir aquesta tarda,
gràcies.
I ens veiem segur cap al barri.
Vale, moltes gràcies. Adéu.
Tú la jodiste con todas nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. Nos llamas a todas a diferentes horas. Pensaba que saldría bien. Jodiste con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. No puede pasar por nuestro cornet, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Está chingado a cada una de nosotras. Y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas. Decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa. Y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada. Y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva. Y tú no sabes ser fiel. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Ahora de mí tú siempre te escondes. En todas partes te diste uno nuevo con otro nombre. Tú creías que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita. Ya sabes que yo no soy una modelo de revista. El otro día tú me llamabas. Decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa. Y yo ya no puedo dormir.
Seguim aquí a la carpa del Sant Jordi Comunitari del Raval amb els companys i companyes d'Àmbit Prevenció. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, xiques, bona tarda, gràcies per la invitació.
A vosaltres per venir. Per començar, ens agradaria que us presentéssiu breument.
El meu nom és Enzo.
Hola, Enzo.
Rata.
Molt bé, hola, Rata. Primer de tot, ens agradaria saber com neix Àmbit Prevenció, quines necessitats busca abordar.
Ajudar a la gente de la calle que consume, básicamente ayudarle a desconectar de...
Es un poco lo que lo dice Rata, ¿no? La gente, la vulnerabilidad, ¿no? Los que consumen, bueno, y todo lo que conlleve es el tema de la calle. Intentar pues que de alguna manera pues el programa, ¿no? El lado oscuro del Raval, pues salgan de esa temática, ¿no? que y pues se le puede inyectar en la vibra, ¿no? Y en el momento que dure el programa. Uh-huh. Esa es nuestra idea, ¿no? Lo que llevan ya los chicos ya llevan 3 años ya también del programa, o sea, se dice pronto, ¿no?
Ah, molt bé. 3 anys de programa.
Bueno, i que me parece, o sigui, superinteressant donar veu a persones que normalment aquesta veu la tenen com superinvisibilitzada, no se les escolta, no se les veu pràcticament.
Pues claro. No se les presta atenció.
Total.
Nosotros siempre intentamos llevar invitados diferentes, ¿no? Para lo que te digo, pues pueden salir un poco pues de ese entorno, ¿no? Y lo que te digo, lo que dure el programa, pues ellos pues se sientan bien, se sientan tranquilos, pues más allá de que luego que termine el programa, pues todos volvamos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la realidad.
Total. ¿Y quins serveis oferiu actualment? ¿En què consisteix aquest programa?
El programa, bueno, tú que has hablado mucho.
Bueno, Como habéis dicho, o sea, sobre todo era eso, ¿no? Que muchas veces llegaba la peña aquí y estábamos en el recurso y el neguit era ese, de que no nos dejan participar en otros recursos simplemente porque se nos categoriza únicamente por ser usuarios de drogas, como si solo fuéramos eso. Y bueno, tenemos un montón de conocimientos, de experiencias como para mostrar. Y en el programa de radio, pues no solo hablamos de drogas, hablamos del barrio, de sobrevivir, del día a día, y hacemos pedagogía, ¿no?, sobre todo lo que es el paradigma de reducción de daños. Y bueno, es un espacio donde también, gracias a Coletti, Miquel nos ayuda todas las semanas y nos da ahí fuerte apoyo.
Amor eterno al Miquel.
Al
claro.
Miquel,
al barrio la estima.
Es que la verdad.
Vaya.
Bueno, casi también. Tot el barri l'estima.
Pero está muy bien que no estemos todos y todas de acuerdo y es un total. Punto de debate, claro.
En directo, ¿no? Esto es en directo, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Riguroso.
Es lo que tienen los directos.
Sí, bueno, per les persones que ens esteu escoltant, hi ha hagut una veïna que ha expressat la seva opinió humilment. Bueno, i seguim. A mi m'agradaria preguntar-vos quins són els reptes que teniu, no? Perquè teniu una trajectòria de 3 anys, hi ha alguns reptes nous que se us plantegin, que us hagueu plantejat?
En plan ràdio o com?
En general, no. O sigui, més
com a mi prevenció,
sí,
en general.
Com a programa. Sí.
No sé, el principal, pues seguir con el programa, ¿no? Eso es lo principal. Luego, pues, no sé, concienciar de alguna manera, que es cosa que es un poco difícil, las cosas como son, ¿no? Concienciarlo, pues, lo que te digo, lo que vuelvo a repetir, pues el momento, pues que siempre que vamos cambiando de invitado, pues, yo sé que va a ser algo difícil, casi imposible, las cosas como son. Yo mismo soy usuario del ámbito, ¿me entiendes? Pues, pero bueno, es lo que te digo, a mí pues, me hace sentir bien, me hace pensar en otras cosas y el momento que estoy con los amigos, pues yo sé lo que pasa conmigo, pues me gustaría que pasara con los demás, ¿me entiendes? Con y con las demás.
También intentamos, ¿no?, que llegue más gente, que más gente venga, buscar más temas de conversación, porque claro, también nosotros estamos un poco limitados porque siempre terminamos casi siempre lo mismo, ¿no? Pero cuanto más gente venga, más gente nos escuche, pues también es uno de los retos que tenemos, en plan, necesitamos un poco más de visualización.
Siempre terminamos claro. Con discrepancia, pues ese es el problema.
Pero bueno.
Y bueno, si veis en la página de Raval Media, hay programas súper pedagógicos sobre el uso de drogas, sobre tratamiento sustitutivo con heroína, sobre las salas de consumo higiénico, sobre estar en situación de calle, sobre la lucha del sindicato Habitacha, de la antigua Masana. O sea, se trata también de, pues, de al final hacer lo que hace cualquier persona, o sea, vivir, o sea, compartir, y luego a partir de ahí se generan vínculos, se generan amistades y salen proyectos como, por ejemplo, hemos hecho otro grupo de música, hemos hecho fiestas, o sea, lo que hace cualquier persona normal, o sea, es que no tiene más.
Lo que a muchos nos gustaría que por temas de, por la vida que hemos llevado, pues nos hemos limitado, ¿no? Pues mira, aquí con los chicos tenemos una banda ahí, de Saludos Desmesurados se llama.
Un besito para ellas.
Invitados están ahí, ¿cuándo, junio?
El 18 de julio, ahí en Chanfrán nos cede un espacio para poder ensayar y la Sendra también nos deja un espacio. Chanfrán nos deja los instrumentos, nos lo dejan todo. Y en la fiesta del 18 de julio, el día del golpe de Estado, nos dejan participar ahí y bueno, que tocaremos ahí lo que podamos. De hecho, esa canción que está sonando de Gede Rouillac también la vamos a versionar.
Venga, doncs ja està. Doncs aprofiteu que ja hem comprat una agenda amb l'entrevista anterior per apuntar-nos tota la programació que tenim, per apuntar-nos El Lado Oscuro del Raval, que avui quan torneu cap a casa, auricular posadet i escoltar tots aquests programes, que aquesta gent fantàstica.
No he de perdir-ho, no he de perdir-ho.
I tant. I saludar al Gordo.
El Gordi, que es un usuario habitual de la radio.
Menciones especiales.
Un besito para todas ellas.
Dani, Gordi.
Es el perrete, que gracias a él, ahora también en Coletti pueden entrar perretes y también participa en el programa de radio. También él da su opinión.
Pues invitado especial.
Doncs moltíssimes gràcies per venir. Ens apuntem a Raval Media, trobareu tots aquests programes que ens han comentat. I el dia 18 de maig, sobretot, que juliol. Ui, Déu meu, per favor, jo sí que necessito l'agenda. El 18 de juliol tindrem uns concerts i tota aquesta programació fantàstica. Moltíssimes gràcies per venir. I que tingueu una molt boníssima diada.
Gràcies.
Tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda.
esconde. Te bloqueé en el Instagram y en toda parte. Te diste uno nuevo con otro nombre. Tú creías que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita. Ya sabes que yo no soy una modelo de revista. El otro día tú me llamabas. Decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa. Y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada. Y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva. Y tú no sabes ser fiel. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. El otro día tú me llamabas. Decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa. Y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada. Y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva. Y tú no sabes ser fiel. Cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda.
Bé, doncs, continuem amb aquesta tarda de ràdio aquí al Sant Jordi Comunitari. Com parlaven les nostres companyes d'Àmbit Robadors, hi ha moltíssimes històries, no, en aquest barri, i és molt important poder-les registrar, poder-les recordar i poder parlar d'aquesta memòria de totes les persones que formen part del nostre barri i del nostre dia a dia. Aquesta tarda tenim amb nosaltres el Salvador, que forma part d'un programa que es diu Mediateca i que el que fa és recuperar la memòria històrica del barri. Com estàs, Salvador? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, estic molt bé.
Sí, ens vols explicar una miqueta què és el projecte de Mediateca?
Bueno, el projecte que estem fent és explicar una mica la història del Centre Gimnàstic Barcelonès, que es va fundar l'any 1933 per persones treballadores de diferents sectors laborals. Un era paleta, l'altre podia ser metge, un advocat, hi havia de tot. Però tot, sobretot eren apolítics, no volien saber res de la política, només volien fer esport. Purament esport, i van aconseguir-ho l'any 1963 fundar el Centre Gimnàstic Barcelonès, que va durar fins l'any 2004, que el van tindre que tancar perquè van tindre molta competència de gimnasos de l'Ajuntament i aquest gimnàs no estava prou modernitzat, podríem dir. Però va ser únic, jo crec, a la història, un gimnàs que va aconseguir fer moltes pràctiques esportives, cosa que avui dia no es fa. Avui dia el gimnàs se'n va a fer culturisme, i allà es practicava el que es diu esport. O sigui, jo vull fer gimnàsia esportiva, feia gimnàsia esportiva. Una altra venia i volia fer greca-romana, feia lluita greca-romana, li ensenyaven a fer greca-romana, hi havia professors. Una altra volia fer gimnàsia sueca, feia gimnàsia sueca. I després hi havia tenis de taula, vull dir, hi havia infinitat d'activitats. Teníem una biblioteca, teníem teatre, teníem espeleologia, teníem atletisme, que l'atletisme va ser també molt important. Vull dir que tot això va funcionar al barcelonès.
Fixa't.
Vull dir, i avui dia no, avui dia els gimnasos són per fer culturisme i res més. O si busques un gimnàs que diu facin boxing o facin halterofília, allà també fèiem halterofília. O sigui, feien campionats d'Espanya, participàvem, inclús vam intentar participar amb les Olimpiades Obreres de l'any 1936. Que aquestes no es van arribar a fer perquè es va declarar la guerra civil aquí a Espanya i van quedar en res. I llavors aquest va ser el fet del barcelonès. El barcelonès ha estat funcionant fins l'any 2004.
Que interessant. I ara mateix, què és el que feu actualment i qui formeu part d'aquest projecte?
Bueno, intentem recuperar la història del barcelonès amb moltes fotografies. Tenim, em sembla que són 2.360 fotos aproximadament. Tenim els trofeus, que hi ha moltes copes. I tot això s'està intentant, o sigui, s'està tot digitalitzant per portar-ho, i a més està també a Wikipedia, que s'han programat alguna cosa, s'ha publicat coses, i això quan estigui tot això anirà a la, com es diu, s'anirà a parar a l'arxiu fotogràfic.
Que ens han xivat que heu fet una donació, no? De bueno, fotografies.
Serà, aquesta serà, el que farem, la donació serà aquesta, a l'arxiu fotogràfic, aquestes 2.360 fotos,
em sembla que
són, les donarem. Però ara estem escanejant-les totes.
Home, hi ha una feinada aquí darrere, eh?
Molt important. Molt important.
I on us podem trobar, on us podem seguir per anar veient tot això que aneu fent?
Bueno, si entreu a la Wikipedia i busqueu Centre Gimnàstic Barcelonès, allà trobeu molta informació de lo que va ser el Centre Gimnàstic Barcelonès. Perquè hi ha una persona, que es diu Joan Espinosa, que s'ha preocupat, i aquest xicot ha estat des de l'any 1957 fins al 2004, però després va intentar fer un altre gimnàs, que es deia Centre Gimnàstic, però no Barcelona, Centre Gimnàstic del Raval Barcelonès.
Ah.
Perquè hi havia moltes deutes amb el Centre Gimnàstic Barcelonès i llavors es va intentar crear un altre gimnàs, Centre Gimnàstic del Raval Barcelonès, però no va acabar de funcionar. Van fer quotes, van pagar una quota, però no van trobar local per fer-ho. I això s'ha acabat. I ara ens dediquem a la memòria històrica del Centre Gimnàstic Barcelonès.
Bueno, absolutament necessari.
Fantàstic.
Moltes gràcies per la feina que feu, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos-la. Un fort aplaudiment per tu, Salvador, i fins aviat.
Moltes gràcies, Salvador.
Bona tarda a tots, estic molt agraït per estar aquí.
Con todas nosotras, pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes horas, pensaba que saldría bien. Jodite con todas, tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y esto es lo que le toca. No puede pasar por nuestro córner, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Está chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. Ahora de mí tú siempre te escondes, te bloqueé en el Instagram y en todas partes. Te diste uno nuevo con otro nombre, tú creías que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita, ya sabes que yo no soy una modelo de revista. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada.
Seguim aquí amb Revive Raval. Venen la Mercedes i el Jordi. Felicitats pel Jordi especialment avui.
Moltíssimes gràcies.
Per... És el teu dia, Jordi.
Sí, clar, avui no hi ha hagut missatges.
Ens faltava
avui
un Jordi al programa realment i ja el tenim. Per començar voldríem parlar de com sorgeix la idea de crear Revive Social Art, que és el que feu.
Merci, gràcies. Muy buenas tardes, gracias por la invitación primero que nada. Mi nombre es Mercedes y nosotros somos Revive Social Art, una asociación que estamos establecido ya 3 años aquí en el Raval. Tenemos una galería de arte que se llama La Guácara, que está en la Riereta. Vengan a vernos. En esta galería nosotros mostramos muchos artistas emergentes, artistas de la comunidad, locales e internacionales. Y nos especializamos mucho en exhibiciones de arte, pero mucho aceptamos propuestas de la comunidad para poder unirnos más al barrio y explorar diferentes culturas y diferentes temas sociales. Nos encargamos mucho en que el arte sea la herramienta para lidiar o hablar sobre diferentes temas sociales. Entonces, nosotros venimos a representar a nuestro querido amigo Jordi, que es nuestro artista que ha trabajado mucho con nosotros, colabora mucho con nosotros y hemos tenido muchos proyectos juntos. Uno de ellos ha sido pero antes que nada yo quiero hablar también de Memorias del Raval, Memorias del Raval, que es una serie de, así se llama, ¿verdad? Una serie de fotografías del Raval que él ha documentado historias del Raval.
Y lo último que él está mostrando ahora se llama Alma Gitana, el libro que él ha publicado, tu primer libro, si no me equivoco, Jordi.
No, cariño, es el tercero.
El tercero, ya, vaya. Y yo que no he escrito ni un diario.
Entonces, yo quiero invitar a Jordi para que hable un poquito de su libro, que también lo tendremos a la venta en la Guacara Gallery, si quieren también comprar uno. Pero Jordi, te dejo la palabra.
Gracias. Bueno, esto es un libro que se llama Alma Gitana y es el resultado de 12 años de viaje desde Andalucía hasta el Rajasthan, que es donde empieza la música gitana, y en donde el link, diríamos, el hilo conductor de la historia es la música. Y entonces he viajado durante estos 12 años y aquí hay, diríamos, una recopilación de todas estas comunidades gitanas que he ido viajando gracias a una película que a veces así es. Ves una película y un clic, y esta película se llama Lachodrom, en donde explica pues cómo es el viaje de la música gitana desde Andalucía hasta Rajasthan. Y bueno, aquí hay infinidad de historias, imaginaros, ¿no? Si os ponéis a viajar vosotros 12 años, encontráis pues todas las comunidades y cómo la música va variando según las comunidades que vas visitando. Imaginaros pues los Balcanes, Rumanía, Grecia, Turquía, hasta llegar al final, que es el Rajasthan, donde empieza, diríamos, la música gitana y donde oyes cantar, y cantan igual que si fuesen puros gitanos flamencos.
Total, això que deies, Jordi, del clic, no? A vegades l'art ens mou i ens desperta coses perquè té un poder supertransformador. Quina és la visió que teniu des de la vostra associació o tu des del teu llibre respecte a l'art com a motor de transformació social?
Home, jo crec que és importantíssim perquè sense l'art no hi ha transformació i una de les coses que jo faig sempre és, a part de fer fotografies, donar les eines, o sigui, la càmera, en aquestes associacions o comunitats gitanes perquè ells documentin el que és la seva vida. I això fa un clic també en els nanos, sobretot la gent jove, on gràcies, diríem ara, amb els mètodes que tenim, mòbils, etc., poden documentar la seva vida, i no som nosaltres, diríem, els que documentem, els fotògrafs, sinó que són ells qui tenen les eines i els instruments per poder documentar. I jo crec que això és una eina supermotivant per transformar, no?
Totalment d'acord, sí. Tindries ganes de compartir-nos alguna part del llibre o alguna part del procés de creació del llibre que hagi estat especialment important per tu?
Bueno, ja és que imagineu-vos, en 12 anys passen moltes coses a la vida de moltíssima gent, no? I aleshores, la història que jo podria dir és la història d'Alícia, la princesa de Llibertat, que era una nena gitana amb 8 anys que la vaig conèixer a Arles, que vivia en un camp de refugiats per gitanos, i la van desonar, i a partir d'aquí li vaig fer tot un seguiment de tota la seva vida durant 8 anys. No? Gràcies a aquest seguiment vam aconseguir que l'Ajuntament d'Arles li donés una casa de protecció oficial. Aleshores, sempre reivindico, diríem, la fotografia com a fet de denúncia social. I amb això pues, vam aconseguir que pues, 7 o 8 famílies gitanes que estaven vivint al carrer tinguessin la possibilitat de viure en pis de protecció oficial. Aquesta és la història que acaba finalment el novembre passat amb la boda de l'Alícia, en la qual pues, ella es casa amb 16-17 anys, però és un casament de pacte molt gitano, en la qual ella no està gens feliç, però en canvi la seva família sí, no? Està molt feliç.
Bueno, per qui digui que l'art no és transformador, vull dir, 8 famílies amb habitatge social.
Això mateix, sí.
Doncs, vinga, prenem exemple. Molt bé, per finalitzar, una, on podem adquirir aquest llibre, i dues, què s'està movent ara mateix a Revive Social Art, on us podeu trobar, què ens recomaneu?
Mira, la primera t'ho responc jo, el llibre es pot comprar online o al Revive, amb l'editorial Autografia, i res, és fàcil de trobar, Alma Gitana, Autografia i
apuntadíssim, i agendes, públic. Sobretot, si voleu que us el signi, aprofiteu que el tenim aquí perquè us pugui signar la vostra còpia.
Bueno, y nosotros tenemos el 20 en mayo, en mayo, el 23 de mayo, si no me equivoco, tenemos la exposición de Jordi en la RAI, la asociación que está en el Born, no sé si la conocen.
No, Born no lo dominamos tanto. No, nosotros no. Más Raval.
Pues si nos siguen en Instagram, en Revive Social Art, tenemos la última exposición de esta serie que estamos exhibiendo con Jordi, que se llama Barrios. Y tendremos también ahí libros y tendremos una charla sobre la exposición y sobre más de la historia de este libro tan fantástico. Así que los esperamos allá.
Home, i tant, no ens ho perdrem. Un fort aplaudiment per ell i ella. Gràcies. Moltíssimes gràcies, gràcies per venir i ens veiem pel barri. I feliç Sant Jordi.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies. No t'enyor ni quan te d'enyora. En es metro, en es tren, en es bus, pensa si no ho volia, no ho havia de fingir. La meva vida ha de seguir el seu curs. Espero que siguin fora, venen fora de tu.
La nostra penúltima entrevista i abans del toc final tenim aquí uns convidats sorpresa especials que es presentaran ells mateixos. Hola, bona tarda, com esteu?
Hola, bona tarda. Bueno, som uns alumnes de l'Institut Quatre Cantons del Poblenou. Jo sóc l'Ivan.
Jo, Liu.
Jo, Leo.
I bueno, l'altre company que està a peu és el Teo.
I bueno, hem vingut perquè us volíem llegir un manifest sobre les brigades internacionals i sobre la lluita antifeixista.
Perfecte. Ens voleu explicar abans de llegir el manifest una miqueta d'on ve tot això i ens poseu una miqueta de context per qui no ho sàpiga?
Bueno, sobre el que hem treballat nosaltres.
Sí.
Vale, doncs nosaltres bueno, hem fet un treball sobre les brigades internacionals a l'escola. Vam inaugurar un mural amb un muralista que es diu Roc Black Bloc sobre el pas de les brigades internacionals per la ciutat de Barcelona. I llavors volem parlar una mica de què va tot això.
Perfecte, doncs vinga, endavant.
Benvolgudes i benvolguts. Som estudiants de l'Institut Quatre Cantons del Poblenou. Avui ens reunim per recordar i homenatjar l'exemple més gran de solidaritat internacional que ha vist el món. Les brigades internacionals, 40.000 homes i dones d'arreu del món que van creuar fronteres per defensar la llibertat del nostre poble i plantar cara al feixisme.
Avui gairebé 90 anys després del seu exemple continua viu. I és més necessari que mai, perquè malauradament tornem a veure com l'extrema dreta s'organitza, com tornen els discursos d'odi, de racisme i d'intolerància, les xarxes, els carrers i fins i tot les institucions.
Nosaltres, com a joves, tenim una responsabilitat de no quedar-nos callats, de dir prou i de defensar la memòria dels brigadistes amb accions i paraules perquè la seva lluita no va ser només contra el feixisme del passat, sinó també contra el que avui torna a despertar.
Gràcies, brigadistes, per ensenyar-nos el valor de la solidaritat i el compromís, per demostrar-nos que cal actuar quan la injustícia avança. Avui sempre la nostra lluita és la vostra.
No passaran.
No passaran.
No passaran. Moltíssimes gràcies per portar això a la Ràdio Comunitària del Raval.
Recordant la lluita antifeixista, que sapigueu que avui a les 7 hi ha manifestació en pro de la nostra llengua i la nostra cultura a Plaça Universitat. Vull dir que ni un pas endavant i tots els passos que calguin per defensar la nostra llengua.
Moltes gràcies, nois.
Les pobres pupil·les acostumades a veure't per aquí rondant, s'aniran fent petites, s'aniran oblidant dels llocs on anàvem i de per fer-te una idea, una mica real. Només de pensar-ho m'agafa un desmai. Deixa que segui una mica davant la profunditat. Les pupil·les són túnels, ou sense fi. Estàs anant de les mans, de me'n vas de les mans, de me'n estàs anant de les mans.
Estem arribant ja a la recta final del nostre programa especial de Sant Jordi des de la Rambla del Raval i no podíem acabar sense parlar amb un dels cors literaris del nostre estimat barri.
Estem parlant, esclar, de la Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, una institució estimada, un refugi de lectura, de cultura i de memòria viva. Avui ens acompanyen la Pepa, la Vir, l'Esther i la Valle, que són les representants de l'equip de la biblioteca. Benvingudes i moltes gràcies per ser aquí. Esteu boníssimes!
Moltes gràcies a vosaltres. Mentre vosaltres responeu, m'ha semblat adorable aquest moment.
Ah, que sí. Hem vingut totes i el que té més mèrit és que la biblioteca està oberta. O sigui,
a tope! No sabem què està passant allà, però està oberta.
En fi, la vostra biblioteca és un dels espais més estimats per molts veïns i veïnes del barri, en això estarem d'acord, no? Ens podríeu explicar una miqueta per sobre quin és el vincle que té el barri amb la biblioteca i què representa per vosaltres formar part d'aquesta comunitat?
Què? Per nosaltres, que consti que he pujat amb elles perquè...
Per fer suport.
Perquè parlem totes, eh? Per nosaltres el més important de la biblioteca és que no és un espai, no és un edifici, sinó és un barri que, com avui, està ple de riquesa lingüística, literària, riquesa cultural, i ens sembla que des de la Biblioteca l'únic que podem fer és altaveu d'aquesta riquesa del barri. No?
La meva experiència a la biblioteca sobretot ha sigut en sala infantil, i aleshores el vincle que hem tingut molt, molt, molt clar des de la sala infantil ha sigut amb les escoles, amb casals i amb entitats, doncs fent xarxa. És la manera d'acostar totes les criatures amb el recolzament de tothom, des d'escola, entitats, projectes de lectura i bueno, ens coneixen pel carrer.
Home. Uau, celebrities no. Del barri, vaya,
no,
vaya.
És per menys, la veritat. Avui, que és aquest dia tan especial, sabem que heu tingut un paper destacat. Com heu viscut aquesta jornada des de la Biblio? Quines activitats heu preparat per celebrar-la?
Bueno, des de la Biblio... Des de la Biblio hem muntat la paradeta de llibres i també hem llançat una pregunta al barri a través d'un punt de llibre que és per què no podem parar de llegir. És una pregunta que ja vam llançar l'any passat i que l'hem tornat a llançar, no? I que cadascú, no? Pues, pot dir la seva, pot dir expressar que, doncs, per deixar anar la imaginació, per conèixer més coses. Bueno, és una pregunta que realment a la gent li agrada molt i han participat molt, la veritat. Home, ha estat molt xulo.
És xulíssima. És que per què no podem parar de llegir? En el meu cas, a mi llegir m'eixampla el món interior. O sigui, em permet viatjar per dins, per fora, em dona vocabulari...
A mi a vegades em pertorba una mica, sincerament.
Sí.
Però en plan necessari, sí? No sé. O sigui, aprenc moltes coses, però a vegades... És igual, no entraré en aquest terreny per tant-nos.
Però tu què llegeixes?
Assajos, filla, assajos. Sempre assajos.
Sense judici.
No, escolta, llegim i no jutgem. No ho trem. A veure, Sant Jordi és una gran festa, estarem d'acord, no? Digueu-nos una miqueta si a partir d'ara, després de Sant Jordi, hi ha altres coses que no ens podem perdre des de la Biblio.
No us podeu perdre. Espera't un moment que trec l'agenda perquè jo sense l'agenda...
I al públic també, traieu l'agenda, públic.
Perquè mireu que hem tingut un mes d'abril, molt potent, eh?
Sí, és veritat.
Però, però espereu que això, això va per arribar, sí. Sí, que tinguem... Ja, eh?
Bueno, mentrestant explico que el punt àlgid serà el juliol amb la festa major del barri, per tant, maig, juny, juliol, tres mesos de només pujada.
El 6 de maig comencem les dissidències amb vosaltres.
Ai! És que de veritat, és que no us ho podeu perdre. És la
millor activitat del barri.
És la, la meva
dissidències,
preferida.
Per qui no ho sàpiga, és un club de lectura, però tranquils, perquè a qui no us agradi llegir, també, tu que et pertorba, també t'agrada. Perquè són lectures supercurtetes, fem cada dues setmanes una lectura i la fem al jardí, dels, de la Biblio.
Del Rubió i Lluc.
De Rubió i Lluc, que és un espai meravellós.
Preciós.
I ara la primavera està preciós, a la tardor tornem a fer el Dissidències. I la gràcia del Dissidències és que no només llegim curtet, còmic, és cosa ràpida, però són llibres que no ens deixen indiferents, que ens creuen també en tot allò de lo social, no? I de tal manera que si llegim un llibre que parla sobre el dret a l'habitatge, convidem a les veïnes del sindicat de llogateres perquè ens parlin del dret a l'habitatge del barri. Si parlem de què hem parlat?
De salut mental.
De salut mental.
Pues, de grassofòbia.
Parlem de racisme, discriminació, convidem a les dones de Diàlegs de Dones perquè ens parlin en primera persona si realment, o sigui, que parlem més enllà de la lectura, parlem de tot allò que ens atravessa tots els dies.
I a més ho fem amb una miqueta de pasteta i molt bona companyia.
L'important és el bon rotllo.
Comprant el públic amb menjar, això sempre funciona.
Sí, sí. I el 8 de maig, espérate, sí, gràcies.
8 de maig, Pepa, això no s'acaba.
El 8 de maig, atenció, atenció, perquè ve la... Espérate. La gran, la gran Fàtima Shaheb.
Ai, mira, és que és la
a la biblioteca la per celebrar la Setmana de la Poesia, que és que el maig fa nostra Setmana de la Poesia. I bé, la Fàtima, que juntament amb les dones de Diàlegs de Dones farem tot un taller amb la seva nova relat de recull de poemes, que és brutal, sobre dones migrades.
Que es diu Madres Migrantes.
Madres Migrantes, que posa la pell de gallina, total. O sigui, brutal, els seus poemes. Doncs ella, amb les dones de Diàlegs de Dones, compartirem la seva poesia, les seves reflexions, i serà superguapo. El 8 de maig, apunteu.
A tope, ens ho apuntem tots.
A tope, també tindrem la festa de la primavera, que la fem a la taula comunitària.
Bueno, jo anava a dir, a veure si ho diuen o no, estic jo aquí nerviosa al peu de la cadira.
I tot seguit, la festa major.
Efectivament.
Exacte,
com diu la Sara,
això només va de pujada, cap amunt, cap amunt.
Exacte. Efectivament. Bé, ens han xivat que avui és un dia especial per l'equip de la biblioteca.
I pel barri en general, per totes les companyes. Avui és l'últim dia d'una persona molt estimada, que és ni més ni menys que la Valle. Sí, sí, sí. Com esteu? Com ho porteu, això?
La pregunta és trampa, no?
Que plorin. Dona peu a la següent secció,
sí, no ens la podíem saltar. Sí, marxo a la biblio, però... Però bueno, jo tornaré a fer cafès i a dinar i a veure'ns, clar que sí, i a passejar pel barri i a viure al barri, clar que sí. Però bueno, marxo amb molta pena, però també amb moltes ganes, perquè marxo a una feina que em permet conciliar millor, estar més amb els meus fills i això, i no vull plorar.
Ai. Que sàpigues, Valle, que bé, has deixat una gran petjada en aquest barri. Per nosaltres ha sigut un plaer compartir aquest trosset de camí amb tu. I ens fa molta il·lusió que sigui ella qui tanqui aquest programa amb un conte. Creiem que no hi ha millor manera d'acomiadar-nos que amb una història explicada amb estima i amb passió i pel que sembla també amb una miqueta de llàgrima.
Com la situació requereix.
Sí. Així doncs, estimades oients, ara sí que sí, arribem al final del nostre programa especial del Sant Jordi Comunitari.
Han estat dues hores, no sé si arriba, intenses i precioses, compartint cultura, lluita, barri i vida. Gràcies de tot cor a totes les persones que heu participat, que heu passat els micròfons i també a les que heu estat aquí escoltant-nos.
I un agraïment especial, com no podia ser de cap altra manera, Col·lèctic, que és qui fa possible aquesta ràdio comunitària i sense qui no podríem estar avui aquí. I com no, al Miquel, el nostre tècnic estimat, que fa que tot soni com ha de sonar. També a l'equip de tècnics del Banc de Recursos, que sempre estan cobrint-nos les espatlles.
Ens acomiadem com cal amb una història, i no pas qualsevol, sinó una narració molt especial explicada per la Valle, treballadora de la Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, que avui també s'acomiada del seu dia a dia a la biblioteca.
Una manera preciosa de dir adéu i de recordar que al final tot comença i acaba amb una bona història.
Moltes gràcies per ser-hi, cuideu-vos i visca Sant Jordi Comunitari.
Me peto. Lliure. Explicaré una història que s'anomena... Un conte que es diu El camino que no iba a ninguna parte. És un conte d'un autor italià que es diu Gianni Rodari. És un autor, un clàssic de la literatura infantil i juvenil del segle XX i espero que us agradi. Es diu El camino que no iba a ninguna parte. Digo, a la salida del pueblo había una bifurcación con tres caminos. Uno iba hacia el mar, el segundo iba hacia la ciudad y el tercero no iba a ninguna parte. Martín lo sabía porque se lo había preguntado a todos y todos le habían dado la misma respuesta. Ese camino no va a ninguna parte. Es inútil ir por él. Pero a ver, ¿a dónde va ese camino? Que no va a ningún sitio. ¿Y entonces por qué lo hicieron? No lo hizo nadie. Siempre ha estado ahí. Pero nadie ha ido nunca a ver dónde conduce ese camino. ¿Qué testarudo eres si te dicen que no hay nada que ver? No, a ver, pero que no podéis saberlo si no habéis ido nunca. Era tan obstinado que comenzaron a llamarlo Martín Testarudo. Pero él no se lo tomaba mal y seguía pensando en el camino que no iba a ninguna parte. Cuando fue lo bastante mayor para cruzar la calle sin darle la mano a su abuelo, una mañana se levantó temprano, salió del pueblo y muy decidido tomó el camino misterioso siempre hacia adelante. El suelo estaba lleno de agujeros y de hierbajos, pero por suerte llevaba una buena temporada sin llover y no se habían formado charcos. A uno y a otro lado se extendían unos cercados, pero pronto comenzaron los bosques. Por encima de Martín se entrelazaban las ramas de los árboles, forjando una galería oscura y fresca, por la que solo de vez en cuando lograba penetrar un rayo de sol que guiaba su marcha. Anda, que te anda, la galería no acababa nunca, el camino no acababa nunca. A Martín le dolían los pies y ya empezaba a pensar que haría bien en volver atrás cuando vio a un perro. ¿Dónde hay un perro? Hay una casa, pensó Martín, o por lo menos hay una persona. Meneando el rabo, el perro corrió a su encuentro y le lamió las manos. Después se alejó por el camino, dándose la vuelta cada pocos pasos para asegurarse de que Martín todavía lo seguía. «Voy, voy», decía el chico con mucha curiosidad. Por fin, el bosque fue aclareando en lo alto y en lo alto reapareció el cielo y el camino terminó en el gran umbral de una gran cancela de hierro. A través de los barrotes, Martín vio un castillo con las puertas y las ventanas abiertas de par en par. El humo salía de todas las chimeneas y desde unos balcones una hermosísima dama le saludaba con la mano y le gritaba alegremente: ¡Adelante, Martín! ¡Adelante, Martín Testarudo! ¡Oh! Se alegró Martín. Yo no sabía que iba a llegar, pero ella sí que me esperaba. Empujó la cancela, atravesó el jardín y entró en el salón del castillo justo a tiempo antes de hacer una reverencia ante la dama que bajaba por la escalera. Era muy bella y llevaba un vestido aún más lujoso que los de las hadas y las princesas. Además estaba muy alegre y reía diciendo: así que no te lo creíste, ¿eh? Y dice: ¿el qué? Dice: la historia del camino que no iba a ninguna parte. Era demasiada tonta. Según mi opinión, hay más sitios que caminos. Es cierto, solo hay que tener ganas de moverse. Ahora ven, te enseñaré el castillo. Había más de 100 salones repletos de tesoros de todas partes, como esos castillos de los cuentos donde duermen las bellas durmientes o donde los ogros amontonan sus riquezas, diamantes, piedras preciosas, oro, plata. Y la hermosa dama no paraba de decir: «Tú coge, coge todo lo que tú quieras. Te prestaré un carro para llevarte la carga, la que quieras, la que te dé la gana». Martín no se hizo de rogar. El carro estaba lleno hasta los topes. Cuando se marchó, el perro esperaba sentado en el pescante. El perro era un perro amaestrado que sabía llevar las riendas y ladrar a los caballos cuando dormitaban y se salían del camino. En el pueblo, donde ya lo daban por muerto, acogieron a Martín con gran sorpresa. El perro descargó en la plaza todos sus tesoros, agitó dos veces la cola en señal de despedida y se montó en el carro de nuevo y se marchó en medio de una nube de polvo. Martín hizo regalos, amigos y enemigos, y tuvo que contar su aventura cientos de veces. Y siempre que la terminaba, había alguien que corría a su casa para buscar el carro y el caballo y se precipitaba por el camino que no iba a ninguna parte. Pero esa misma noche regresaron uno tras otro con caras tristes a causa del despecho que sentía. El camino para ellos terminaba en medio del bosque, contra un espeso muro de árboles y un mar de espinas. Ya no había cancela, ni castillo, ni hermosa dama, porque ciertos tesoros existen únicamente para quien recorre un camino nuevo por primera vez. Y el primero había sido Martín Testarudo. Bueno, una historia para estimular la curiosidad, la tenacidad y una historia preciosa. Gracias.
Plats de tres dies per res.